Bien, merci.
Bé, moltes gràcies. Gràcies d'haver-me convidat. Jo parlaré francès. Tothom té a l'abast els aparells de traducció. N'hi ha que tenen el cervell directament equipat i altres que necessitem un aparell per sentir la traducció. Bé, jo desenvoluparé una tesi que sembla molt paradoxal, que és la tesi del declivi de l'institució i sobretot la tesi del declivi de l'institució escolar, perquè es tracta d'una tesi paradoxal. Simplement perquè probablement mai a la història de l'humanitat tantes persones han anat a l'escola, tantes persones han estat molt sovint a l'escola, tantes persones han treballat a l'escola i potser mai tampoc tantes persones, tants individus, veuen la seva vida social determinada per la vida escolar. Per tant, sembla a priori absurd parlar del declivi de l'institució escolar, ja que al fons l'escola n'estem una mica cansats, és a dir, un mestre és una persona que ha entrat a l'escola als 3 anys i que mai ha sortit de l'escola. Per tant, si ho veiem així, podem dir que hi ha hagut massa escola. I simplement els meus pares podien entrar a la vida sense molts diplomes escolars i avui en dia ningú més pot entrar a la vida sense qualificacions escolars. Insisteixo, des d'un punt de vista històric o des d'un punt de vista de pressupostos públics, de despesa pública, estem al cim de la potència de l'escola a les societats. D'una certa manera, parlaré de l'institució escolar d'una manera molt precisa. Parlaré d'aquesta institució com d'una manera de socialitzar els alumnes. Donaré a la paraula institució un sentit molt precís, un tipus ideal, una estructura ideal. És a dir, anomeno institució un programa simbòlic, una gramàtica de l'acció molt particular que anomeno institució i que, evidentment, estigueu tranquils, definiré. D'una altra manera, perquè si no la meva idea seria molt absurda, de dir que hi ha un declivi de l'organització escolar. Jo crec que aquesta organització és extremadament potent. Jo anomenaré institució una forma d'educació, una forma de l'educació que he utilitzat, a la majoria dels casos, a través d'unes feines del Durkheim sobre la història de l'escola a França. Durkheim mereix tot el meu respecte perquè ell i jo hem sigut professors a Bordeaux i això ha creat uns lligams entre nosaltres. Només tenim això en comú. Durkheim, quan treballava sobre el tema de l'escola, vaig tenir 2 experiències. En primer lloc, la lectura de Durkheim, que m'ha convençut que no entenia el funcionament de l'escola francesa si no entenia el fet que es tracta del producte de l'Església. Això sembla molt senzill, però el cor del sistema escolar és un sistema de creences de tipus religiós. I tornaré a aquest tema. La meva segona experiència que fa que jo he desenvolupat aquesta tesi de l'institució és que un moment de la meva vida, això fa aproximadament 12 anys, he estat encarregat per un ministre de l'Educació d'Esquerres de reformar una part del sistema escolar, és a dir, l'escola mitjana, l'escola on els nens van quan tenen entre 12 i 16 anys. He passat molt de temps parlant amb els sindicats de mestres. Jo creia que les meves converses amb els sindicats de mestres serien unes converses de mercat, però no ha sigut el cas. Només he tingut unes converses teològiques. I jo creia que tenia al davant uns sindicats i el que tenia al davant eren uns capellans, unes persones que tenien uns raonaments simbòlics, molt pocs raonaments pràctics. I ara entendreu el que vull dir. I vaig pensar, aquesta història només prova que en els nostres cervells francesos, després parlaré d'altres sistemes, però les nostres mentalitats franceses, republicanes, en el fons hi ha tot un imaginari institucional i aquest món imaginari s'està confrontant a l'evolució real de l'escola que es viu com un declivi. 99% dels llibres que parlen de l'escola diuen que l'escola no funciona, que hi ha una crisi, que el nivell dels alumnes és lamentable, que el món se'n va. I, per tant, m'he plantejat per quina raó passava això. L'escola, que sembla tan potent, que en el fons és tan important, per què no aconseguim desfer-nos de la idea que està agafada en un procés de declivi? Important, no sé quina és la situació a Espanya, però a França 95% de les persones diuen que la situació era millor abans. Un abans, no sé com dir-ho, però un abans que era millor. Per tant, la situació és molt fràgil actualment. Parlaré 2 minuts de l'Església. Què és l'Església per un sociòleg? L'Església per un sociòleg és una màquina que fabrica cristians. La meva definició no té res d'anticlerical. L'Església és una màquina que fabrica cristians i l'Església ha fabricat un programa, i utilitzo la paraula programa en el sentit d'ordenador, és a dir, una tècnica de fabricació dels cristians que és extremadament elaborada, intel·ligent i forta, i que podem definir de la manera següent. Suposa, en un primer moment, que definim uns principis sagrats incontestables. Per exemple, Déu ha creat el món, existeix el mal i el bé, el sagrat, el profà, és a dir, tota una sèrie de dogmes que no es poden negar, i permetiu-me que faci de sociòleg, són uns dogmes apartats del món, que estan en un món amunt del món, el que és característic de la religió. I en segon lloc, per transmetre aquest dogma, comptem amb uns professionals dient que tenen la vocació, és a dir, que tindran la capacitat d'encarnar aquest dogma. Per exemple, si sóc catòlic, considero que quan el capellà parla, no es tracta d'un individu que parla, però és quelcom que parla perquè Déu li diu el que ha de dir. Dit d'una altra manera, però és molt important, quan obeeixo al capellà, no és el capellà que estic obeint el que representa el capellà, i el capellà representa Déu. Per un creient és així. Això permet unes coses molt interessants. Puc pensar que l'individu del capellà és una persona relativament mediocre, però quan diu la seva missa ja no és mediocre perquè és l'encarnació de la paraula divina. Durant molt temps parlava un idioma que jo no entenia. Parlava llatí. En tercer lloc, el tercer moment d'aquesta construcció, suposo que aquesta tasca de socialització ha de desenvolupar-se, aquesta feina de socialització s'ha de desenvolupar al marge del món, com en un santuari, és a dir, en un indret protegit dels desordres i de les passions. Per què trobem que les esglésies tenen molt encant? Perquè som uns llocs on sabem que no entren els desordres del món i sobretot per dir coses com el gènere, el sexe ni els diners. És a dir, estem a l'interior d'uns santuaris. El darrer element és que hi ha una concepció d'aquest tema molt particular pel que fa a aquest model, aquesta concepció de la persona, del subjecte. El filòsof Blaise Pascal en dona la millor definició, és la idea que accedim a la fe, és a dir, que un esdevé cristià quan es sotmet a una disciplina universal. Pascal tenia una fórmula molt maca quan va decidir convertir-se al cristianisme, i aquesta fórmula no és un xiste. Pascal deia: heu de resar, heu de pregar, i veureu que la fe vindrà a poc a poc. Si jo fos sociòleg, jo diria que és una mica la definició de la costum, és a dir, que em sotmeto a una disciplina i a poc aquesta disciplina esdevé l'expressió de la meva personalitat. Bé, tenim doncs un sistema fixat per l'Església, uns dogmes, uns homes de fe, un santuari, unes disciplines, i si em sotmeto a aquesta disciplina, em torno lliure de cara a aquest mecanisme. Evidentment, és l'Església que ha inventat l'escola, això no es pot negar, és evidentment l'Església la que ha inventat l'hospital, i si sou sociòlegs, trobeu que en el model de la relació mèdica, tal com s'ha definit per el Galtok Sertruk, sociòleg americà, teniu exactament el mateix model. És a dir, el malalt, el pacient que obeeix el metge que encarna la ciència, i quan el malalt obeeix el metge té una possibilitat de curar-se. És un món màgic, però que funciona. El que caracteritza la història de la meva societat a darrere dels Pirineus és que França ha fet una cosa absolutament increïble, és a dir, que ha lluitat contra l'Església per lluitar un altre subjecte, el republicà, el ciutadà, l'home modern, l'home que creu a la raó, al progrés, a l'esperit crític, a la ciència, però que la tècnica de fabricació del ciutadà que ha estat utilitzada per l'escola republicana és exactament la tècnica de l'Església. És a dir, que hem utilitzat el programa institucional de l'Església i l'hem transferit a l'escola republicana per combatre l'Església. I per tant, Durkheim tenia una fórmula molt maca, deia: el mestre d'escola i el capellà són tan sagrats els uns que els altres. Per tant, si vull descriure l'escola republicana, l'escola que tots els mestres de França tenen al cap com una estructura identitària nacional, no parlaré dels catalans, però com tots els occitans, per exemple, que pensen que hi havia Occitània, Simon de Montfort, és a dir, una novel·la identitària. Esteu en un sistema que jo puc definir perfectament. L'escola s'apunta a una sèrie de principis i de valors dels quals podem dir que, encara que siguem ateus, són perfectament sagrats. És l'escola de la nació, i la nació, al final dels anys 1880, no era una cosa sobre la qual podíem discutir en un debat públic organitzat per un ministre d'extrema dretes. La nació és una convicció total. És l'escola de la raó. I sabeu que si Déu ha donat un tros petit d'ànima a tots els creients, el segle de les llums han donat una mica de raó a tots els éssers humans. Descartes Diu que la raó és la cosa que es comparteix millor en aquest món i és exactament el fet, exactament la idea que en el Nou Testament s'afirmi i és una cosa molt admirable, que tots els homes tenen una part divina. És exactament aquest principi, és l'escola del progrés, és una escola que ha de fer que aquest món sigui millor, que ha de fer que els homes siguin millors. I per tant, quan l'escola escriu llibertat, igualtat, fraternitat, progrés i tot el que voleu, està o té la idea que els principis que aplica són homogenis i s'enforteixen els uns i els altres. Com més siguem iguals, més lliures serem, més germans serem. I si som molt lliures, serem més raonables. Si som més raonables, serem o anirem més cap al progrés. Víctor Hugo pot dir que quan obrim una escola, tanquem una presó. És un progrés moral. I són uns principis tan incontestables o tan o més que els principis religiosos. I ara, per tots els sociòlegs que estan aquí, hem de ser molt, molt convençuts que el sagrat no és forçosament religiós, però m'heu de creure, és sagrat. El mestre d'escola, què és el que esperem del mestre d'escola? Esperem del mestre d'escola fins als anys 1960 o als anys 70 que tingui una vocació. És a dir, que representi la presència dels valors de la República. No esperem del mestre que sigui un gran pedagog, no esperem del mestre que sigui un gran savi, esperem del mestre que representi els valors de la República. Quan jo era un infant, fa molt de temps, el meu mestre, un dia que havia, que m'estava portant bastant malament, el meu mestre em va dir: si no em respectes com a persona, respecta el que estic representant. I per molt estrany que pugui semblar, aquesta frase m'havia semblat evident. Era evident per mi que aquest mestre d'escola, pel qual jo no tenia una gran estima, representava, no sé ben bé el què, però representava, encarnava alguna cosa com la nació, com la raó. Sempre estava parlant de França, per exemple, i mai feia faltes d'ortografia, el que era impressionant. Bé, però tenia el sentiment, i no estic bromejant, que no l'estava obeint a ell, però que estava obeint el que ell representava. Si un és sociòleg, sabem perfectament com es diu això, se'n diu autoritat carismàtica. Tenia carisma. No és encant, no és que tingués encant, tenia carisma, és a dir, que representava unes coses sagrades. Per tant, teníem un mestre en aquell sistema que té autoritat perquè representa els valors de la República. Són uns mestres militants, implicats, virtuosos, austers, que s'assemblen molt als capellans, amb un avantatge considerable de cara als capellans, al casament. I, per tant, la reproducció de l'espècie. Bé, i els hi dic que si els debats sobre l'Església els interessen, els hi dic que això és exactament el problema que es planteja avui a través de la solteria dels capellans. El tercer element és que l'escola republicana de França és un santuari molt sòlid, tant o més que l'Església. Els pares no tenen pas el dret d'entrar-hi. Les empreses no tenen dret a entrar-hi. Els elegits locals tampoc tenen dret a entrar-hi. I a França, quan tenim unes reformes que voldrien que els pares, que les empreses entrin a l'escola, hi ha 1 milió de persones que surten al carrer dient: vendrem l'escola al capitalisme, sotmetrem l'escola als interessos privats, la desactualitzarem. El santuari, en el cas francès, és molt pronunciat. Hem hagut d'esperar els anys 1970 per deixar de separar els gèneres. Aquesta escola del progrés era una escola que separava els nens i les nenes. Jo mai he vist nenes a l'escola, fins a l'universitat. Hi havia un tipus de ficció, una ficció teològica, que havia estat formulada molt bé per un filòsof important a la producció del model laic, que es deia Alain. Alain havia dit: en l'infant hi ha dues coses. Hi ha una cosa sagrada, l'alumne, el ser raonable, i també hi ha un ser profà, mitjanament convenient, que és l'infant, que és un ser apassionat, un ser de pulsions. L'escola només s'adreça a l'alumne. I trobem de manera estranya la diferència entre l'ànima i el cos. En el fons, el somni de l'escola és que només tingui alumnes i que els nens es quedin a fora de l'escola. El somni de l'Església és només tenir ànimes i que els cossos es quedin a fora. Tenim exactament aquesta mateixa dualitat i també tenim el darrer element, evidentment, el mateix principi de l'obediència lliberadora. Aquest principi ha estat molt ben descrit per Foucault, però jo no estic d'acord amb Foucault pel que fa a aquest tema, perquè Foucault anul·la el principi de la fe, de la creença. I funciona. Funciona. És a dir, que quan em sotmeto a la disciplina escolar, porto el meu esperit cap a la raó, cap a la ciència i cap a uns exercicis o disciplines que fan que al final l'alumne podrà criticar el sistema escolar. Es tracta d'un ideal, l'ideal de totes les escoles, i el creient de veritat pot criticar l'Església, però critica l'Església en el marc de l'Església. L'alumne de veritat critica l'escola en el marc de l'escola. Per tant, tenim un desplaçament important d'un model que en dic programa institucional, perquè podeu observar que hi ha uns pisos, uns esglaons que composen aquest sistema, que és molt coherent i que ens torna a enviar cap a una concepció de la vida social, que és una concepció de la vida social en termes d'integració. El gran problema és que les subjectivitats dels individus i el funcionament de la societat s'harmonitzen. S'ha de fer que l'escola posi o tanqui les subjectivitats personals i el funcionament d'una societat moderna, democràtica, etc., etc. I, per tant, tenim un sistema molt coherent i un sistema molt optimista. I, per tant, aquí torno a citar Foucault, és a dir, que creiem en això i això ha funcionat. És a dir, hem de dir que no podem posar en dubte que aquest sistema ha fabricat un règim polític, que aquest sistema ha fabricat una nació, que les persones no parlaven francès, que totes s'han posat a parlar francès, que aquest sistema ha fabricat una mica d'igualtat social, no molt, però una mica, que d'una certa manera es tracta d'un gran èxit i que, sobretot, hi ha hagut una armadura simbòlica molt important. Ara plantejo l'hipòtesi que el que passa avui, probablement degut al fet que l'escola s'ha convertit en una màquina cada vegada més potent, cada vegada més hegemònica, cada vegada més present, aquest programa es desfà. Aquest programa no existeix només en el món imaginari. Aquest sistema no organitza la pràctica de l'escola. És a dir, que ja no funciona en el marc de l'escola. Un exemple molt senzill: si imagineu un alumne, no sé, aquí a Catalunya, o un alumne francès que sentiria un mestre que li diu: si no m'obeeixes, o si no em respectes, respecta almenys el que jo represento. Jo crec que l'alumne cridaria un metge per dir que aquest professor està sentint unes veus. Bé, un indicador extremadament senzill. Per tant, això no funcionaria. I per què això ja no funciona? Moltes persones a França, i crec que tenim el mateix problema aquí a Espanya, les persones diuen que no funciona perquè les institucions han sigut atacades per unes forces hostils que coneixeu: el neoliberalisme, l'ultraliberalisme, el capitalisme, Europa. És a dir, en el fons, els mercats, els que venen, els venedors han entrat en el temple. És una història que no és absurda, però és una història a la qual jo no crec. No crec en aquesta història, perquè crec que, malauradament, i per això vull assenyalar-lo ràpidament, és que avui una gran part d'esquerres és molt conservadora pel que fa a l'escola, perquè l'esquerra a França diu que defèn el temple contra les forces dels diners. Jo crec que aquest discurs és fals i això fa que això sigui molt impopular d'alguna manera. Perquè pel que fa als aspectes essencials, jo crec que el declivi d'aquest programa institucional s'explica per uns mecanismes interns. En primer lloc, i això no és un argument, ho sento molt, però és més aviat un tipus de discurs que tenim els sociòlegs. Jo crec que la modernitat és el desencantament del món. El desencanteri, cada vegada menys hi ha legitimitats que s'inspiren de principis sagrats. I vull donar una sèrie d'exemples. Avui dir som l'escola de la nació planteja un problema, perquè sabeu molt bé que Catalunya, que Espanya, que França, si dieu això, us diran de quina nació parles. I quin és el lloc que ocupen els immigrats a la nació? Quin és el lloc dels musulmans en aquesta nació? Quin és el lloc d'Europa a les nacions? Quin és el lloc dels catalans, dels bascs a la nació? Per tant, és complicat. És complicat plantejar el fet que es tracti de l'escola de la nació. Podem dir que aquesta escola és l'escola cada vegada més del capital humà, és a dir, cada vegada més es desenvolupa un principi de legitimitat que és bastant estrany, que diu ja no és sagrat, però és útil l'escola, evidentment. Hem d'anar a l'escola i si demaneu als nens per què van a l'escola, no sé com funcionen aquí, però a França és molt senzill, fins als 10 anys diuen està molt bé anar a l'escola perquè som més grans quan sabem llegir. És una resposta molt maca. O perquè la meva mare vol que vagi a l'escola. Però després tots els alumnes pobres, rics, diuen vaig a l'escola perquè si no vaig a l'escola demà no treballaré. Ningú diu França, la nació, el progrés, la raó. Siguem seriosos. En tercer lloc, l'escola avui és un assumpte estrany. Ja no té el monopoli de la gran cultura. L'escola francesa ha tret el monopoli de la gran cultura a l'Església, però ara els mitjans treuen a l'escola el monopoli de la gran cultura. I això és un tret sobre el qual hem de reflexionar. Avui en dia un alumne podem dir que està malament, que és escandalós, podem dir el que volem. Però un alumne passa molt més temps davant de la televisió, davant de la seva pantalla d'ordenador, que a l'escola. I jo afegeixo que les enquestes demostren que un mestre passa molt més temps davant de la televisió que davant dels seus alumnes. I, per tant, no cal que ens expliqueu coses que no són veritat. En el fons, en els mitjans, tenim coses que atrauen. Els mitjans tenen un efecte, fan de l'escola una cosa trista, una cosa escolar. Jo quan era infant, una classe de geografia, era quasi poètic. Quan jo volia saber una cosa sobre l'Himàlaia, jo podia inspirar-me de l'escola, l'escola o l'escola. Eren les meves fonts d'inspiració. Avui en dia, un infant sap molt més coses sobre l'Himàlaia gràcies als reportatges que veu a la televisió que a través de les classes molt avorrides quan se li parlen de les plaques de la Terra. És a dir, podem lamentar aquesta situació, però l'escola, de cara a la cultura dels mitjans, té la mateixa reacció que l'Església al principi del segle XX contra la cultura de l'escola laica. És a dir, és vulgar, etc. El darrer punt, evidentment, és que l'escola està dominada per la cultura crítica que ha creat. Per exemple, avui ja no hi ha acords sobre el que és la gran cultura. Quan mirem els texts de França fins al 1950, que sigueu anarquistes, comunistes, gaullistes, catòlics, republicans, francmaçons, tothom està d'acord sobre el fet que Molière, Victor Hugo, Racine, Jean-Jacques Rousseau representen la gran cultura de manera incontestable. Avui ens diran és cultura de classe. És cultura genre, és a dir, gènere, macho, machista. I en el fons, l'escola avui, quan mirem els debats, ja no creiem que farà que els homes siguin millors. L'utopia s'ha fragilitzat. Pensem que podem construir una escola millor, una societat millor, però que farem que els homes siguin millors. Això ja no ho he vist escrit enlloc. Al fons, l'imaginari sagrat per sobre de la institució ja no s'aguanta. I la conseqüència, evidentment, de tot això és que els mestres d'escola ja no es poden definir a través d'una vocació de tipus catòlica on el mestre sacrifica, es dona a la seva vocació. El mestre té una vocació una mica més trista, té una vocació protestant. És a dir, que pensa que seria convenient de créixer en el seu ofici. Avui no demanarem a un futur mestre si creu a la república, a la virtut, a la cultura. Se li dirà, ets capaç de suportar nens durant 6 hores cada dia? És una pregunta excel·lent, però ja no és la mateixa pregunta. Evidentment, aquest ofici és cada vegada més professional, cada vegada més tècnic. La legitimitat del mestre ja no és una legitimitat sagrada i l'escola ha de fundar la seva legitimitat sobre uns principis molt més difícils, demostrar que és útil, demostrar que serveix d'alguna cosa. I quan esteu en el programa institucional, això és una evidència, i en totes les enquestes internacionals que tenim sobre els mestres en països comparables de l'OCDE, tots els mestres diuen que estan cada vegada més menyspreats per la societat, el que no és cert, perquè quan fem unes enquestes sobre el prestigi dels mestres, es diu que aquesta professió és prestigiosa, però els mestres pateixen del fet que el seu prestigi ja no és un prestigi una mica sacralitzat. Simplement són unes persones que diuen que és un ofici difícil, interessant, honorable, qualificat, però ja no són, és a dir, són França, són la cultura, representen el país, però els èxits de l'educació escolar fan que els mestres ja no poden fer valdre la seva singularitat personal. Hi ha moltes persones que tenen diplomes, tants diplomes com els mestres. Avui en dia el mestre de barri no és un savi en un món d'ignorants, però durant molt de temps era un savi en un món d'ignorants. Per tant, hi ha un sentiment de caiguda, però el gran canvi és el canvi de la massificació escolar. La massificació escolar fa que l'escola, que corresponia a un ordre regular, un convent que només s'ocupava dels creients, i les parets del convent amb la massificació s'han trencat. És a dir, que no hi ha més un santuari escolar. En primer lloc, amb la massificació, els problemes socials han entrat a l'escola. I m'agradaria molt explicar-vos això. Problemes socials sempre hi ha hagut. De vegades inclús pitjors que avui, de vegades menys pitjors. Però l'escola a França i a Espanya fins als anys 60 pot desfer-se dels problemes socials. És a dir, que diu als alumnes amb edat compreses entre els 12 i 14 anys, els hi diu, aneu a veure fora, molt ràpidament. Avui en dia, tothom està escolaritzat fins als 20 anys. Dic tothom, a França, 80%, Els alumnes es queden a l'escola fins als 20 anys. Aquí tenim l'arribada dels problemes socials, de l'immigració, dels pobres, dels que no són intel·ligents, de totes aquestes persones que no ens estimem o que no volem a l'escola. També és l'arribada, i perdoneu-me de ser una mica vulgar, és l'arribada de l'adolescència. L'arribada de l'adolescència a l'escola, i quan tenim o hem admès la mixitat a l'escola, hem fet entrar a l'escola unes preocupacions, i diré les coses tal qual, que tradicionalment existien. I per això que l'espècie humana s'ha reproduït d'una manera bastant regular fins ara, però hem acollit unes preocupacions que normalment no hi eren a l'escola. Jo he fet unes enquestes amb els escolars entre 12 i 16 anys, els hi encanta anar a l'institut. L'única cosa que els molesta són les classes, i que siguin bons o no. Els hi encanten els amics, les noies, els amors, les amistats, les baralles, les passions, les històries. I els seus nens, quan surten de l'escola, què és el que fan? Telefonen als amics, a les amigues, per continuar durant 3 anys la conversa que han continuat o que han començat al matí. Per tant, a l'escola hi ha una vida juvenil i no sabem què fer de tota aquesta vida. Què és el que ha invadit l'escola? El que ha invadit l'escola fonamentalment és una lògica utilitarista. Si tothom va a l'escola, vol dir que únicament l'escola està habilitada a donar qualificacions que permetran a les persones trobar una posició a la societat. I per tant, alhora que una escola tancada podia viure amb l'il·lusió d'una certa inutilitat dels sabers escolars, estem dominats per l'utilitat dels sabers, dels coneixements escolars. Els alumnes treballen en les matèries rendibles. Els pares trien els sectors que són rentables, els establiments que siguin més rentables, i com tots els pares estan en... es fan la competència que siguin privades o públiques, les escoles funcionen com un mercat. És a dir, que ja no correspon al model del mercat que ha invadit l'escola. És més aviat que, com tothom s'està fent la competència, l'escola funciona sobre un sistema de mercat públic, privat, és a dir, jo vaig a buscar les utilitats màximes a l'escola. I és normal, no entenc que s'acusin els pares de ser consumidors escolars, perquè no veig com un bon pare, uns bons pares, poden ser d'una altra manera que un consumidor, amb la preocupació de donar als seus nens la formació que els permetrà tenir el dia de demà la millor professió possible. No entenc com podem culpabilitzar els pares, no veig com això podria ser d'una altra manera. Evidentment, això té uns inconvenients molt seriosos. Sobretot és que el món escolar és un món que oposa els que guanyen als febles. És una competició esportiva i els que perden en general es tornen o violents o ja no volen anar a l'escola. I per què es plantegen? Per què aniré a l'escola a buscar uns diplomes que no em serviran per res? Insisteixo que en tots els països comparables la taxa d'absentisme escolar demostra metòdicament, puja de manera flagrant perquè les persones ja no obtenen utilitat a l'escola. Per tant, estem en un sistema que fa que, d'alguna manera, la relació una mica sacralitzada i gratuïta que teníem amb els estudis queda reemplaçada amb una relació utilitària. No és un insult, és simplement una observació. Si dieu, com a França, per exemple, que la selecció es fa entorn del nivell de matemàtica, doncs tothom intentarà tenir molt bons resultats en matemàtiques. O si dieu, per exemple, L'idioma rus és una llengua que us permetrà anar en una escola millor. Pues tothom estudiarà rus i quan tothom entès que és rus, pues canviarem i direm el japonès i canviareu el japonès. I els mestres que... A mi m'agraden a França, aquests mestres que denuncien aquestes pràctiques dels pares d'alumnes, però ells com a pares d'alumnes fan el mateix. També són consumidors d'escola absolutament virtuosos. I és normal, i insisteixo, ja que estem en unes societats on l'accés a unes posicions socials passa cada vegada més, o d'una manera essencial, per l'escola, que esdevé una màquina que distribueix els individus en el marc d'una jerarquia social. I voldríem que tot això tingués encant. No, no té cap encant. És d'una brutalitat absolutament increïble. És una feina molt bruta, però evidentment no té res a veure amb aquest santuari protegit del món. Aquesta lògica introdueix, evidentment, un gran canvi a l'organització escolar. És que els diversos segments del sistema escolar estan en competència, els establiments cada vegada més autònoms. El pilotatge del sistema ja no es fa com a l'Església, però a través d'unes regles generals que s'apliquen a cada nivell del sistema, amb uns inspectors que són com uns capellans que s'asseguren que les regles siguin respectades. Fem un benchmarking, hi ha una revolució extraordinària al món escolar, la revolució la més gran observada, la revolució de PISA, que ha canviat tot. Pràcticament podem dir que els finlandesos són bons, que els espanyols no gaire, que els francesos tenen més desigualtat escolar que social, que els canadencs no està malament. Podem dir que aquest establiment té aquest valor afegit, aquest establiment té aquest valor afegit i els que fan referència a aquest vel d'ignorància són generalment els que volen quedar-se amb el monopoli de la formació. Ho dic d'una manera molt brutal. És com els metges que es volen quedar amb el monopoli de la informació pel que fa a la qualitat dels seus col·legues. Però crec que hem canviat el registre. I si això està bé o malament, jo no ho sé. Estàvem en un sistema bavarià on aplicaven unes regles universals aplicades per uns funcionaris virtuosos. I ara estem en un sistema on cada establiment és com un element, un sistema productiu que ha de demostrar que és eficaç, que és rentable i ja no existeixen santuaris. I quan anem cap a l'ensenyament superior, podem observar que no únicament les universitats estan en aquest joc, però que els sistemes universitaris nacionals estan en aquest joc. I avui comencem a saber en tots els sistemes de circulació d'estudiants quines són les universitats que atrauen alumnes i quines són les que no atrauen alumnes. No crec que... O com explicar-vos això correctament? Es tracta d'un funcionament liberal, però no crec que té a veure amb un projecte liberal. Crec que és el resultat mecànic d'una massificació que ha fet explotar les parets d'un santuari. Evidentment, per als mestres, això canvia. Això canvia tot. Perquè jo intentava donar explicacions al meu inspector, a la meva consciència, i ara haig de parlar amb els pares, amb els alcaldes, amb la regió, amb els productors d'estadístiques. Soc una persona profana, és a dir, ja no soc una persona sagrada i això és terriblement dolorós per als mestres. I el darrer element que ha canviat, evidentment, és que en el fons ningú pensa que l'alumne i l'infant s'han de separar. Pel que fa a aquest punt de vista, crec que Dewey, el filòsof americà, va guanyar la batalla contra Durkheim. És a dir, que pensem cada vegada més que l'infant ha d'estar en activitat en l'adquisició dels coneixements i que no és un creient sotmès esperant que se l'alliberi. Per tant, tinc ganes de dir que estem en una cultura de l'individu, del subjecte, és a dir, que el nen, que l'alumne ha de ser actiu i no sé quina és la situació a Catalunya, però nosaltres estem plens d'un vocabulari referent als projectes, als contractes, als projectes, l'alumne s'ha d'implicar a fons. En aquest sentit, som una mica protestants, és a dir, que pensem que la salut ve de l'activitat del fidel i no gràcies a la seva submissió. Però en el model republicà és de la submissió que n'és la salut. Enteneu perfectament per què tot això es viu com una crisi considerable. I perquè els hi deia abans que quan parlava amb els mestres tenia la sensació de fer teologia, perquè tothom us planteja, però no m'enteneu, jo abans com a mestre tenia autoritat i ara ja no tinc autoritat, la meva autoritat és un problema. Les persones expliquen, tenia uns alumnes que jugaven al joc amb mi i ara tinc uns alumnes que esperen que els motivi perquè jugui, no entrin en aquest joc. I per motivar-los m'haig de motivar jo mateix. I això és molt cansat. I no és una broma. A mi m'havien anomenat en un institut, estava esgotat, intentava explicar als alumnes o intentar convèncer els alumnes que el que anava a explicar era interessant. I a mi m'hagués agradat que els alumnes pensin de seguida que el que anava a dir era interessant. Per tant, es tracta d'una crisi extremadament profunda que no reposa sobre res, simplement sobre el fet que aquest ofici és cada vegada més difícil. Crec que estem en una situació on, en el fons, la meva hipòtesi és que tenim realment o hem passat realment d'un model a un altre i que en el cas de França tenim moltes dificultats per desfer-nos de l'imaginari de l'antic model, però a la realitat el que anomenem la crisi de l'escola no és pas la crisi de l'escola, és simplement que l'escola s'ha convertit en una altra cosa. De la mateixa manera que no podem dir que la gran indústria és la crisi de l'artisanat, dels artesans, és una altra cosa. I, per tant, suposa una tasca política de veritat que permeti reestructurar una institució, però que no pot ser el programa institucional. Això és una posició integrista, d'alguna manera. Però ha de ser una institució que ha de ser una institució democràtica modesta. Una institució que s'assemblaria més a una comunitat democràtica i política que a una església, que seria equivalent al model precedent. Evidentment, un dels problemes és que una o les finalitats de l'escola són a la vegada heterogènies i antagòniques. Sabem que esperem de l'escola, coses contradictòries. Volem tots que l'escola doni a tots els infants del país una cultura comuna. Tots desitgem això, però també volem que l'escola seleccioni els millors, perquè és bo per l'economia i perquè és just de reconèixer el mèrit. Volem que tots els alumnes tinguin un lloc, però també volem que tots aquests alumnes siguin autònoms. I quan discutiu o parleu de l'escola, observeu que volem tot i el seu contrari. I tenim raó. Tenim raó de voler tot i tot el contrari. Ens hem convertit una mica en nietzscheans. És a dir, que sabem perfectament que desitgem coses incompatibles. Weber parlava de la guerra dels déus. Vull igualtat, però també vull mèrit. Vull que la cultura sigui gratuïta, però que els alumnes tinguin feina quan surtin. Bé, jo com a universitari vull que els meus alumnes s'apassionin per l'obra de Max Weber, però al final que tinguin tots una feina. Però sé que molt pocs d'entre ells tindran una feina que consisteixi en comentar l'obra de Max Weber. I com ho faig, doncs? Bé, estem tots en aquestes situacions. Jo crec que la bona escola seria, pel que fa a aquest punt de vista, una escola que combini, que equilibri i no una església que només tingui una vocació de reunificar el món i els principis. Evidentment, això planteja una sèrie de preguntes. Una pregunta política essencial. No sé com es pot plantejar aquesta pregunta aquí, a Catalunya, però és una pregunta que ja no ens fèiem. És a dir, a qui pertany l'escola? Si plantegem aquesta pregunta a França, els mestres, la majoria d'entre ells, pensen que l'escola és seva. I tenen raó, perquè els homes polítics tenen tanta por d'haver-se d'ocupar de l'escola que els hi donen l'escola. A qui pot pertànyer l'escola? És molt complicat si diem que l'escola pertany al patronat, als pares, als mestres. Tot això és catastròfic. Jo crec que hi ha una solució, és trobar un espai polític. I aquest espai polític planteja un problema. És que les persones que han fracassat a l'escola no se senten capaços per entrar en un debat sobre l'escola. Per tant, els debats sobre l'escola a França, però també segurament a Catalunya i altres llocs, són uns debats entre persones que han guanyat a l'escola, que no han fracassat a l'escola. Quan he fracassat a l'escola, no tinc dret a parlar de l'escola. I, per tant, tenim uns debats de classe mitjana superior, grosso modo, on les altres categories socials que també van a l'escola no poden entrar. Per tant, hi ha un debat de veritat sobre aquests arbitratges, aquestes finalitats. Has de dir que els països dels quals parlem o que tenen uns èxits escolars fenomenals, els països escandinaus, són països que fa 20 anys han reformat de manera radical el sistema escolar. I guanyen. Guanyen perquè no són catòlics, no són republicans, són protestants tristos. Són pragmàtics. Enteneu el que vull dir? És a dir, han plantejat com podem fer perquè funcioni l'escola i quan diem als mestres treballareu d'una altra manera, els mestres no diuen sí, però esteu afectant la nostra dignitat perquè Déu no m'ha manat que faci això. I per tant, no són països, a més els països escandinaus, que no tinguin sindicats. Per tant, hem d'admetre que quan el món no està dirigit per les esglésies, està dirigit per uns espais democràtics. El meu raonament és tan vell com el del segle de les llums, quan Déu ja no regna al món, s'han de trobar sistemes polítics que facin el mateix paper. Per l'escola és el mateix, això ve una mica, es pot plantejar el mateix problema. L'última reflexió, crec que l'escola se'n sortiria millor avui en dia si esperéssim d'ella una mica menys. Estic sorprès de veure que en un país com França hi existeix una gran espera per part de l'escola. S'espera de l'escola que faci de les persones persones intel·ligents, que converteixi els ciutadans. Es vol que l'escola participi a la salut de la població, es vol que l'escola faci que tots els alumnes tinguin cultura, que tinguin tots feina, que no hi hagi atur gràcies a la formació. I, a més, vull que entrem en un sistema que no hi hagi desigualtats socials gràcies a l'escola. Això és el que esperem cada dia com una pregària. I crec que això no és seriós, això no és raonable. Crec que no és raonable confiar a l'escola aquest paper de distribuir els individus a l'estructura social. No és raonable, no és just. Perquè l'escola tindria ella sola la capacitat de definir el mèrit dels individus. No hi ha qualitats o competències que l'escola no reconeix i que existeixen. Per tant, necessitem sistemes de formació no escolars a fora de l'escola, després de l'escola. No hi ha cap raó que exigim tot això a l'escola. I crec que és bo i necessari. Volem que els nens siguin intel·ligents i, en aquest cas, com és que posem la televisió en un marc de mediocritat humiliant? En una societat democràtica hauríem de tenir dret de dir que els nens poden mirar programes intel·ligents. Per què no? Hi hem renunciat. És a dir, que estem renunciant a la reducció de les desigualtats socials. Estem dient sí a la gent pobra, a la gent rica, això no és el nostre problema, és l'economia. I pensem que això seria acceptable el dia que les persones o que els nens pobres vagin a l'escola per ser rics. L'escola permetrà un dia a tots els nens desfavorits de tenir les mateixes oportunitats que els altres. No s'ha de ser un gran sociòleg per saber que tot això és un xiste. Perquè els seus infants són privilegiats. I segur que cap de nosaltres diem als nostres nens, ara que has tingut una mica d'èxit, deixaràs una mica d'allò que els demés. Silenci o no heu entès el que jo he plantejat o simplement he creat una mica de malestar. És a dir que estem explicant com unes bromes que no tenen res que veure amb la realitat. Després d'un segle d'expansió escolar, hem de reformatesar una escola que sigui una mica més modesta, que sigui de millor qualitat. I no hem de continuar perdent la capacitat d'implicar-nos en l'economia, de fer com si únicament l'escola podia tenir aquesta capacitat. Jo entenc que els mestres, que se senten absolutament ofegats per les demandes i les esperes de la societat, jo crec que aquest model de l'institució ha desaparegut i crec que hem de tenir la capacitat de podem tenir una nostàlgia d'aquest model antic. La nostàlgia és un sentiment fantàstic. A mi m'encanta el Schubert, tothom li agrada els Beatles, és un acte nostàlgic, però no fem acció política a partir de la nostàlgia. I per tant, hem d'admetre que hem canviat el sistema i que no hi ha res pitjor que canviar el sistema tot i renunciant al fet de veure'l, perquè estem sotmesos a un imaginari molt important d'una escola que ja no existeix a la realitat. Per tant, per mi, això planteja un repte molt important. I si m'ho permeteu, la capacitat de reformar els nostres sistemes escolars no té res que veure amb les lleis de la globalització i de la mundialització. Que no hi ha una llei mundial que demana que l'escola sigui d'una manera o d'una altra. I que estic molt sorprès de veure que d'alguna manera, quan tenim unes palanques d'acció, no les aprofitem i preferim explicar unes històries que ens consolen. Els hi dono les gràcies, perdoneu d'haver sigut tan franc i tan francès, però si l'Itàlia és el món del Papa, França és el món de l'escola republicana. Gràcies.